Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir es va presentar un acord de govern entre el Partit Socialista i Sumar que van escenificar entre rialles Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, aplaudits per les seves claques pertinents. Un acord que de seguida va aixecar ampolles a les files de Podem, que n'havia quedat al marge. El cafè de les idees de Gemma Nierga, però Ada Colau responia d'aquesta manera.
Mira, jo amb tot l'afecte per Ione Belarra, per Podemos i el que ha significat Podemos, amb tot l'afecte sincer, no? I a més elles ho saben, però estem fent política i estem fent política per la gent, no pels partits. I Podemos ha signat un acord, l'ha signat i l'ha de complir, perquè si no el compleix tampoc tindrà tot el retorn que té, per exemple, en matèria econòmica. En l'acord que es va fer amb totes les formacions polítiques per anar juntes, perquè és el que ens demanava la gent no ens demanava soroll, la gent no ens demana baralles, la gent no ens demana que cadascú vagi per lliure buscant els seus interessos particulars.
Home, dona, no sé fins a quin punt la seducció política passa per amenaces econòmiques als socis de partit i tampoc sé si és gaire de rebut dir que no estan aquí per interessos particulars quan parlen del seu propi tros de pastís. Sigui com sigui, tot plegat torna a posar óleo sobre lienzo, un nou panorama de crispació política que no arregla ni un acord de govern que preveu reformes tan importants com la reducció de jornada laboral, l'augment de salaris, el topall al preu de la llum o la bonificació al transport públic. Tot plegat eteri i sense entrar en detalls, però amb un clar accent progressista que s'ha d'acabar veient si es materialitza. Abans, però, s'han d'aconseguir els vots i això sí, són figues d'un altre paner. Passen 2 minuts i mig de les 8 del matí i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres el començarem parlant amb Laura Mencía. Ella és cap de projectes de l'Aliança Educació 360 arran de la notícia que us explicàvem ahir. Gairebé 140.000 infants catalans d'entre 6 i 15 anys quedaran exclosos d'activitats extraescolars durant aquest curs. Un dia en el que també volem descobrir el taller Cuentos al lado del rock amb la músic professora i col·laboradora del Departament de Música de Fundació La Caixa. A més, a partir de les 10 del matí, temps de tertúlia esportiva amb Quico Parcerissa, Gemma Mallorca, David Balaguer i Pol Corredoira. I a les 11, en Balaguer ens explicarà les seves coses quotidianes, que són les de tots, i rebrem l'actor Jordi Martínez per parlar de l'última obra de teatre que protagonitza i que podem veure fins al 12 de novembre al Teatre Goya de Barcelona, L'amic retrobat. A les 12 del migdia també pujarà a la caravana una setmana més la cantant de jazz, pianista, compositora i professora de veu, Clara Luna, per donar-nos consells sobre com cuidar la nostra veu i fer un repàs a la història de la música a través del cant vocal. I a 12:45 obrirem de nou les portes de la consulta Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde i avui a carretera i Manta saludarem el forense Narcís Verdalet per parlar, ara que arriba Tots Sants, de visites guiades al patrimoni dels cementiris. Enfilarem la recta final del programa, com sempre, amb la girocleta d'Olma Giró i el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Júlia Julve, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Els líders del PSOE i de Sumar, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, han signat aquest dimarts l'acord d'investidura. Entre altres, inclou un compromís per la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja, el 2025, sense perdre el sou.
Les reaccions no s'han fet esperar. El PP, Junts i Esquerra coincideixen a dir que sense els partits independentistes, aquest acord entre les dues formacions pel futur govern de coalició serà paper mullat.
I d'altra banda, Israel demana la dimissió del secretari general de l'ONU després que aquest hagi demanat un alto el foc immediat a Gaza.
Sí, unes paraules, les d'Antonio Guterres, que han tingut resposta immediata de la delegació israeliana, que ha considerat que mostra comprensió per la campanya d'assassinats massius de nenes, dones i gent gran.
A Barcelona, 65 persones que vivien al carrer han mort durant els últims 12 mesos, és a dir, una persona cada 6 dies. Aquesta tarda, Arrels i una vintena d'entitats més recordaran aquestes persones al Pla de la Catedral de Barcelona.
Un acte que culmina la feina de sensibilització que han fet diversos grups d'estudiants i també voluntaris aquesta setmana amb la col·locació de plaques en record a totes aquestes persones.
I avui es publica un important document titulat Carta al Poble de Déu en el marc de l'Assemblea General del Sínode.
La carta serà el preludi del document de síntesi d'aquestes 3 setmanes de treball plenari. Aquest últim escrit es donarà a conèixer dissabte a la tarda.
I als esports, Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça juga avui contra el Shakhtar Donetsk a 6:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic, a la Champions.
Amb les baixes com a protagonistes i el clàssic a la vista. I el Madrid va guanyar, però demanant l'hora al camp del Braga per 2-1. Bellingham va marxar del partit amb molèsties, però no serà baixa pel clàssic.
I cara i creu pels equips espanyols en aquesta jornada europea.
Victòria de prestigi de la Real Societat al camp del Benfica, amb gol de Brais Méndez, i derrota del Sevilla a casa per 1-2 amb l'Arsenal, que el deixa virtualment fora de la Champions. Ramos ha dit després del match que està preparat per tornar a la selecció.
Anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
Del cantant gallec Íñigo Quintero, qui fa només unes horetes s'ha convertit en el primer artista espanyol en solitari en aconseguir el número 1 mundial a Spotify. A més, també parlarem dels últims canvis de la plataforma Netflix i com aquests afectaran els nous usuaris.
6 minuts i mig que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb pluges de caràcter feble que han afectat punts de les comarques de Tarragona, sud de Barcelona, i que han arribat a fregar la ciutat de Barcelona. Però són precipitacions d'ara de només de primeres hores del matí que desapareixeran ràpidament. Avui serà un dia variable, un dia amb temperatures més altes a causa del vent de ponent, màximes de fins a 24 graus les que pugin més, i un cel una miqueta més ennuvolat cap a les comarques del Pirineu, i al Pirineu no descartem que pugui caure algun plugim de caràcter feble, especialment cap a la Vall d'Aran. La previsió per demà ens anuncia força més núvols arreu de Catalunya, i al Pirineu donaran plugims de caràcter feble que a la tarda arribarien també cap a les comarques del nord de Girona. Demà els vents seran del sud-oest i això faran que les temperatures encara siguin una mica més altes que les d'avui, tot i que a partir de divendres i el cap de setmana tornarien a baixar.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Continua aquest carril tallat per un accident a l'altura de Mirassol, a l'AP7, complicant el tram habitual de Sant Cugat i acumulant ja fins a 5 quilòmetres de congestió. Com a via alternativa d'aquell tram, la C16 també ha acumulat força cues i ja s'està regulant el trànsit com és habitual cada matí. Això s'hi suma un altre accident, també amb un carril tallat i més de 3 quilòmetres de congestió en sentit nord, i retencions de l'hora punta a la resta de vies amb més congestió pel Llobregat, a l'A2 entre Sant Andreu de la Barca i Pallejà, o a la B23 entre el Papiol i Sant Feliu, sempre cap a Barcelona. I a les rondes ja hi ha els trams en sentit Llobregat a més de 6 quilòmetres, tant a la B20 des de Santa Coloma i al Nus fins a la Vall d'Hebron, com a la B10 entre Sant Adrià i la Vila Olímpica. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8 del matí. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
A qui li donem el bon dia avui?
A Händel.
Glòria i honors.
Que torna aquest himne. Bueno, la versió d'aquest himne.
Ara.
Aquesta musiqueta que sonarà a Montjuïc avui. Ens ho deia el Pol Corredoira amb el Barça davant Dimitro Chigrinsky. El mite, la llegenda, la melena. Chigrinsky.
Ep.
Un any va durar, el que ens havia de salvar la defensa del Barça de Guardiola. Però avui he anat fins a aquesta peça, Sadoc the Priest, en català, el sacerdot Sadoc, és un dels himnes de coronació, tu te saps molt d'això,
sí,
que t'agrada molt, compostos per...
Encara,
per home, ja. Per George Friedrich Händel, sí, amb motiu de la coronació de Jordi II de la Gran Bretanya al 1727, eh?
Fixa't.
És brutal, eh? I s'ha fet servir en cada una de les coronacions següents dels reis de Gran Bretanya, però sobretot m'agrada perquè la UEFA la va adaptar perquè cada 2x3 ens poses la pell de gallina cada vegada que hi ha un partit de Champions. Quines ganes! A més, en horari familiar avui, eh?
Sí, sí, sí.
A 6:45. Bon dia, Händel, que vas fer moltes coses, però sempre et recordarem com a compositor de l'himne de la Champions. Més enllà de tot lo de més. Lo de més és secundari.
El Masies ja...
La resta... Bueno, el Masies està bé. No direm, no direm que és una merda. No,
està bé,
està
eh?
Bé.
Està bé.
Compro, compro.
Val.
Va? Una estoneta, però l'himne de la Champions.
És una altra cosa.
És un altre rotllo.
Qui necessitarà vitamines aquest matí, va?
Els cambrers de les cafeteries de Catalunya, perquè avui tenen feina extra. Ja tenim en marxa l'NBA. Musiqueta de NBA. La NBA ha tornat aquesta matinada amb todos contra uno perquè es busca destronar els Denver Nuggets, un equip amb nom de fritanga barata,
sí,
que no obstant
sí,
és campió. Sí. Tenim una sèrie de candidats a succeir-los encapçalada pels Celtics, Suns i Bucks. Bucks no els havies sentit mai. Jo no en tinc ni idea, eh? Ho diuen els experts. Que és com dir, ho diu qualsevol, perquè qualsevol expert en NBA. Per tant, els grans fans que avui no han dormit, Ferran Capdevila entre ells, ja t'ho dic, perquè és molt fan, tenien mono de bàsquet, doncs ja està. Han trasnotxat, bonica paraula, i clar, avui els hi costarà, i molts de cafès. O sigui, aquells cambrers, sí, sí, sí. Vitamines pels cambrers.
Ara.
Per cert, aquest esport, la NBA, que aspira a destronar el corfball,
corfball
com a gran esport de cistella. Com, com?
Corfball.
Marlon.
El bàsquet de pobres, eh?
Sí, és el bàsquet dels... En fi...
Dels encara més pobres.
Dels que, saps, dels barris perifèrics.
Ai, Déu. Va, aquí, ui, portem dues frases de programa
i ja... Més perifèrics.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, el cotxe no sé, però si la cosa va com pinta, el que no arrencarà massa és l'avió de presidència de Falcon.
Al compàs del xacatxà, del xacatxà del tren, que gusto da viajar. Pues
cada vegada que dieu Falcon, em ve el cap Falcon Crest.
Doncs estava dubtant entre el Consorcio i la sintonia de Falcon Crest. T'ho juro que tenia les dos, dic, va, tiro pel Consorcio. Per cert, escoltes aquesta música a aquesta hora i de sobte tens rulos al cap, no?
Sí, sí, sí.
Tens rulos, estàs en una perruqueria.
Mira, ara, a aquesta hora, estàs escoltant això? Mira, puja. Aquesta sintonia.
El billete me picó, muy
obrigado. Ja estàs a plena...
Muy obrigado.
Muy obrigado. Estàs a plena retenció de l'AP7.
Sí.
I escolta, t'ajuda.
Home, i tant,
ja t'ho prens d'una altra manera.
I tant que t'ajuda. Ja sabem que PSOE i Sumar, ara ho explicàveu, han pactat, i entre altres coses, han pactat impulsar, si fan govern, la reducció de vols curts a les rutes amb alternativa inferior a 2 hores i mitja amb tren.
Sí.
Per tant, tindrem molts trens... Mira, la Júlia diu que sí, diu que sí.
Sí, sí, sí.
Afirma. Confirmem, Júlia, que és així?
Confirmem, però...
Calma, apropa't al micro, tranquil·la, eh?
Sí, 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 confirmem.
Molt bé. Doncs més... Gràcies. Menys avió, més tren.
Ara.
La prohibició de vols curts...
Aquí Mallorca amb tren, eh?
Clar, un puente, hace falta un puente. La prohibició dels vols curts podria afectar 5 rutes a Espanya i 3,2 milions de passatgers. Ahir ho van anunciar en 2 minuts, saps?
Sí, sí,
però
sí,
canvia però... tot el panorama i no s'ha fet esperar les reaccions. N'he portat una, és com podria... no podria ser d'altra manera, és de X, l'antic Twitter,
ara.
On l'usuari... Si no ho diem cada dia, no val l'informatiu. On l'usuari Froilán Primero d'Espanya... Diu...
Froilán Primero, ¿eh?
Sí, de España. Ya sé que te agradan molt los nicknames. Quieren prohibir básicamente todos los vuelos internos en España mientras ellos han usado el Falcon únicamente en octubre 47 veces, produciendo el CO2 equivalente al de un coche circulando 439 meses sin parar.
Vaya.
Las prohibiciones y carencias y limitaciones son para ti. Amigo pasajero. Aquestes contradiccions que si són conseqüents tots plegats podrien tenir el Falcon ben aturadet i crear un tren oficial, en tot
com
cas,
aquí,
tren oficial de presidència, con el xacatà del tren.
Però tenim molts animals,
don Pedro,
ja.
Tenim
l'AVE,
tenim l'AVE, tenim el Falcon. Tot tenen ales, tots.
Sí.
Alguns no volen, però bueno.
En fi. Ja, fins aquí?
Sí.
Anem a la informació?
La bona, la
bona, eh?
La que fa la Júlia.
Va, tira.
La caravana, l'informatiu.
Un Un minut i arribem a un quart de nou del matí. Us comencem explicant precisament això, que els líders del PSOE i de Sumar, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, han signat aquest dimarts l'acord d'investidura que, entre d'altres, inclou un compromís per la reducció de la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja el 2025, sense perdre sou, una nova fiscalitat per grans empreses, dentista gratuït, un permís de paternitat de 20 setmanes o 8 setmanes de permís pagades. Les reaccions a aquest acord, però, no s'han fet esperar. El govern de la Generalitat ja ha avisat que l'acord entre les dues formacions per al futur govern de coalició serà paper mullat si no es tanquen els compromisos amb l'independentisme. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El govern donava per descomptat que tard o d'hora l'acord entre Sumar i el PSOE tindria lloc. La portaveu Patrícia Plaja veu amb bons ulls que hi hagi una entesa per continuar fent polítiques d'esquerres, però adverteix que això no és suficient. Cal l'amnistia, l'autodeterminació i el traspàs de Rodalies.
Ells han anunciat, de la manera que els hi ha convingut o que els hi ha semblat més oportuna, aquest acord, però, com dèiem, qui més qui menys el donava per fet, no? I serveix de poc si no hi ha acords amb la resta de partits independentistes.
A la carpeta de l'autodeterminació, el govern no compra el concepte de minoria nacional que, segons La Vanguardia, estarien negociant el PSOE i Junts. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, creu que treu força el reconeixement de Catalunya com a nació.
Catalunya mai s'ha reivindicat com a minoria nacional. Primer s'ha reivindicat com a nació, com a subjecte polític. És més, allò que fa que aspirem a la independència de la república és que som una nació. Si no fóssim una nació, no aspiraríem a la independència.
Catalunya no és la Bretanya, ha afegit el conseller per exemplificar-ho.
Gràcies, Judit. Mentrestant, des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo es mofa de l'acord de govern presentat aquest dimarts i diu que tot plegat és paper mullat, Julià.
A més, el líder del Partit Popular critica que, tot i el pacte anunciat per Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, encara necessiten el suport dels independentistes bascos i catalans.
No se logra ocultar con este acuerdo que el único apoyo que tiene el gobierno, al menos conocido, es el de Bildu. Y porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno. Por tanto, todo lo que quiere hacer este gobierno sigue dependiendo de partidos que no forman parte del gobierno.
Feijóo també considera que les novetats del pacte són la mostra de tota la feina que els dos partits no han fet en els últims 5 anys de govern. Denuncien que reduir la jornada laboral ja ho haurien pogut fer, o que reduir també les llistes d'espera és una competència que depèn de les comunitats autònomes. Per cert, Joan, avui Feijóo és a Barcelona. D'aquí menys d'una hora, a les 9, participa en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, organitzat per Nova Economia Fòrum. S'espera que el Popular parli sobre aquest acord i d'altres qüestions de l'actualitat política del país.
Esmorzar informatiu, eh?
Sí, sí, ja ho fan, això.
Molt bé. Està bé.
No hi aniràs?
No m'han convidat, no m'ha arribat cap invitació,
ja,
però...
Ara els truquem.
Vale.
Els truquem. Per cert, Núñez Feijóo, que cada dia mimetitza més amb Luis Taera. No sé qui es conto.
Luis Taera.
T'ho juro.
Sí, sí, és veritat.
Va, més reaccions. Foment rebutja una reducció de jornada que sigui generalitzada i per llei.
La patronal avisa dels riscos de la mesura i del que suposaria que aquesta entrés en vigor. Escoltem el director laboral de Foment, Javier Ibars.
Òbviament això implica uns costos addicionals per les empreses, comportaria més contractació de persones per substituir aquestes persones, més hores extraordinàries, que comportaria també uns costos addicionals molt importants per a les empreses, i per tant això implicaria una repercussió molt important, sobretot per les petites i mitjanes empreses.
Ibars ha afirmat que no està en contra d'una reducció de la jornada laboral, però ha puntualitzat que el que rebutgen és que es vulgui fer de manera uniforme a tots els sectors. Segons Foment, l'alternativa és una reordenació i flexibilització del temps de treball amb mesures com la jornada contínua o menys temps per dinar.
Encara menys? Però sí, ja. Sí, nosaltres no parem aquí, eh?
Això no ha de ser bo, dinar.
Aquí a la ràdio no arribarà mai, ja t'ho dic, jo faig un vaticini. Aquí no arribarà mai la reducció.
Per què?
Anirem a més. Ja veuràs.
S'ha indignat Júlia Julbert ara mateix.
Ai, no, la Júlia li ha...
Parlarem amb Toni.
Li ha dolgut.
Després d'aquestes dures declaracions, parlarem amb Toni.
Després quedem, anem a parlar amb ell, a veure com ho veu.
Va, d'altra banda, qui sí que ha parlat és Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya. Ha reaccionat positivament a l'acord entre PSOE i Sumar sobre la reducció de la jornada laboral, ho ha dit als micròfons de l'Estel Migdia.
Nosaltres sempre hem defensat que aquesta legislatura ha de ser la cara que va arribant doncs, les 35 hores i el treball de 4 dies per setmana. Per tant, el de les 37 i mitja, doncs, per nosaltres és bona notícia, en el sentit que és un inici, no és un final. Creiem doncs, que cal anar més lluny.
El secretari general d'UGT de Catalunya també ha criticat les patronals i ha advertit que el que aquestes voldrien és la situació de Grècia amb jornades de més de 60 hores.
I també en clau política, fons del Consell de la República admeten que aquest organisme no intervé a les negociacions amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez i, per tant, l'impacte de la consulta interna que aposta per bloquejar les converses amb els socialistes és molt limitat.
Tot plegat després que aquest dimarts gairebé el 75% del total de socis del Consell que han participat en la consulta es decantessin pel bloqueig de la legislatura espanyola. Les mateixes fonts asseguren que el govern d'aquest organisme acatarà la decisió i transmetrà als partits el resultat de la consulta interna, però que a partir d'aquí seran les formacions polítiques les que decidiran. En aquest sentit, argumenten també que la intervenció del president del Consell, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Toni Comín, a les converses amb el PSOE i amb Sumar, obeeix a l'encàrrec de Junts i, per tant, no a cap decisió del Consell, motiu pel qual el resultat de la consulta no intervindrà, diuen, en les negociacions.
Está todo claro, no hay que añadir nada.
Vale, tot plegat, és a dir, Carles Puigdemont diu a Carles Puigdemont sí, que no voti a favor del PSOE, però el mateix Carles Puigdemont es rectifica dient que el que ha votat Carles Puigdemont potser no ho ha de fer Carles Puigdemont.
Bé,
jo, si algú ho entén, 93-409-2770...
Que ens ho expliqui, Politòleg, sisplau, podeu anar trucant.
Ai, Déu meu. Va, mentrestant, a l'Ajuntament de Barcelona no hi ha cap pacte ni per aprovar les ordenances fiscals ni pels pressupostos municipals de l'any que ve, des de l'oposició denuncien que el govern de Jaume Collboni no mou fitxa.
I és que el PSC no ha mantingut cap contacte ni reunió amb la resta de grups municipals per desencallar un acord pels pressupostos. Ho ha criticat el portaveu de Junts, Jordi Martí Galbis.
Però en aquests moments no ens consta cap interès del govern i de l'alcalde Collboni en intentar resoldre per la via de les negociacions de les converses amb Junts per Catalunya. Evidentment, sabem el que van dir en altres grups, però dona la sensació que el senyor Collboni no volia aprovar ni els pressupostos ni les ordenances fiscals. Aquesta és la percepció que tenim a data d'avui.
També n'ha parlat la portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
Mai havíem vist un govern tan incapaç i amb tan poc lideratge i esma per portar una aprovació d'ordenances i de pressupost. Per tant, profundament preocupats també pel govern d'aquesta ciutat. Perquè si posen tant d'èmfasi en tot com ho fan amb les ordenances i el pressupost, ja cal que ens calcem.
Davant d'aquesta inoperància dels socialistes, Barcelona en Comú va estar a punt de presentar una proposta per reprovar l'alcalde Collboni només 3 mesos després d'haver-lo investit, recordem-ho, però finalment han decidit retirar-la amb el compromís del Partit Socialista de mantenir una trobada amb els de Colau en els dies vinents. Tot i no haver-hi trobades, des de Junts no tanquen la porta a votar a favor de la nova taxa de terrasses que el govern de la capital catalana ha pactat amb el gremi de restauradors. Això sí, Collboni vota a favor d'alguna mesura proposada per Trias, com per exemple la rebaixa del 2% de l'IBI als barcelonins.
I canviem de qüestió perquè el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, presenta als socis europeus una proposta adaptada per incloure el català, el basc i el gallec, que impedeixi que altres llengües puguin utilitzar aquest cas per demanar l'oficialitat a la Unió Europea.
Sí, Álvarez ho ha dit després de la reunió dels ministres europeus en què s'ha abordat per segona vegada la petició de l'executiu espanyol de fer oficials a Europa aquestes 3 llengües. El ministre ha tornat a remarcar l'especificitat legal per vèncer els dubtes d'alguns estats davant la possibilitat que altres llengües minoritzades puguin utilitzar, com deies, aquest precedent per demanar l'oficialitat.
Hemos dado respuesta a esos comentarios subrayando que la reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la Unión. Y, por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea.
En la reunió d'aquest dimarts, Letònia i Lituània s'han mostrat obertament en contra de modificar el reglament i consideren que hi ha qüestions més importants a debatre més enllà del reconeixement del català. Precisament, fa unes hores sabíem que el ministre d'Exteriors havia mantingut una conversa telefònica amb el seu homòleg de Letònia, Krijanis Karins, on incidia en que aquesta reforma del reglament quedarà circumscrita exclusivament al cas d'Espanya.
El lloc que té Ignasi Miranda en aquesta casa de dir noms raros està seriament amenaçat
sí.
per Júlia Julbe. Aquí n'hi ha competència. Ho hem de seguir de molt a prop.
No, no, aquí ja podia. Tenim Júlia Julbert, Pol Corredoira, Ignasi Miranda.
Exacte, o sigui, jo crec...
Ah, gràcies.
No, però, sí, sí, sí. Però jo crec que Ignasi encara està...
No, no
encara
és
Ignasi està, sí, sí, està, dalt, està dalt, però les noves generacions apreten.
Pugen fort. Apreten.
Quins Janis Karins?
Krijanis Karins.
Mira tu, és que, clar, ja, és que és jo no puc aspirar.
Lituà,
no.
Per donar-vos les notícies... bé, no, lituà, no, letó.
Letó que no lituà.
Exacte. Uau. A tot plegat, Pere Aragonès ha celebrat aquest dimarts que no hi hagi vetos per l'oficialitat del català a Europa.
En una trobada amb els delegats del govern a l'exterior, el president de la Generalitat ha reiterat que aquesta fita no depèn d'una qüestió tècnica o pressupostària, sinó política. Després de destacar l'ofensiva política i mediàtica que l'executiu català està fent per esvair dubtes a l'entorn de la qüestió en els països que han de prendre una decisió, Aragonès ha recordat que és el govern espanyol a qui li correspon defensar la iniciativa i complir, per tant, amb els compromisos. Per això ha alertat que serà el màxim d'exigent.
Serem el màxim d'exigents amb el govern de l'Estat, que és qui doncs, li correspon ser el primer doncs, com a estat membre de la Unió Europea a defensar aquesta iniciativa i a complir els seus compromisos.
Aragonès també ha celebrat en aquesta trobada que 6 anys després de l'aplicació de l'article 155, Catalunya tingui la xarxa més potent de representació al món d'una nació sense estat.
I el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, confia en una ràpida ratificació del Parlament sobre l'adhesió de Suècia a l'OTAN.
Stoltenberg ha declarat aquest dimarts que Suècia està totalment preparada per unir-se a l'aliança, tot plegat després de reunir-se amb el primer ministre del país escandinau, Ulf Kristersson. Segons Stoltenberg, Suècia ja ha complert amb tots els compromisos que se li exigeix per formar part de l'OTAN després de la reobertura de les exportacions d'armes a Turquia fins a l'expansió de la cooperació a la lluita contra el terrorisme. Tot i que el màxim dirigent de l'Aliança no s'ha atrevit a posar una data, espera que Suècia pugui rebre la benvinguda en un futur molt pròxim.
No, 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 que ha dit perfectament el nom, Jens Stoltenberg, i després confon, ha confós no sé quina paraula amb truita, eh? Ai, és tu.
Truita?
Sí, algo així has dit, una truita.
No se n'ha adonat ningú, Julià, no passa res.
No passa res.
I no? Si no, no. Vull saber quina és.
Després ho recuperem.
Després, tranquil·lament, fent un cafè, busquem.
Sí. Ara, va, tot plegat, seguim... Com?
Perdó, lluita.
Has dit lluita. Has dit lluitra. Has dit lluitra, lluitra francesa, has dit.
Bueno, doncs fes-ho tu.
No, jo estic aquí per senyalar aquestes coses, bàsicament.
Ai, Joan.
És mi cometido, eh?
Exacte.
Va, Israel ha demanat la dimissió del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, després que aquest dimarts hagi demanat un alto el foc immediat a Gaza.
Guterres ha fet aquestes declaracions en el marc del Consell de Seguretat de l'ONU, reunit a Nova York, on també ha afirmat que els atacs terribles de Hamas no poden justificar en cap cas un càstig col·lectiu al poble palestí. Unes paraules que han tingut una resposta immediata de la delegació israeliana, que ha considerat que mostra comprensió per la campanya d'assassinats massius de nens, dones i gent gran.
I les víctimes mortals, mentrestant, no paren de créixer. Les últimes xifres parlen de 5.800 morts a Gaza des del passat 7 d'octubre.
Unes dades difoses pel Ministeri de Sanitat de la Franja, on el 40% són nens, un 22% dones i un 5% gent gran. Aquestes xifres se sumen a les 16.300 persones que han hagut de rebre assistència mèdica a l'enclau palestí des del començament d'aquesta guerra.
D'altra banda, davant la situació que es viu a la franja, als Estats Units expressen preocupació davant la possible invasió de Gaza per part d'Israel, perquè, segons han assenyalat, Israel no compta amb una estratègia militar per envair la zona.
El govern del país manté la pressió hores d'ara sobre Jerusalem per tal que retardi l'operació d'invasió per terra de Gaza. D'aquesta manera, els Estats Units intenten guanyar temps per negociar l'alliberament dels més de 200 hostatges a mans de Hamas, entre ells diversos ciutadans del país nord-americà.
Mentrestant, el president francès Emmanuel Macron ha proposat aquest dimarts al ministre israelià Benjamin Netanyahu una coalició regional internacional per lluitar contra els grups terroristes.
El mandatari francès ha assenyalat des d'Israel que els països democràtics no haurien d'atacar els civils en aquest context i ha apuntat que protegir la població civil requereix garantir el seu accés a l'ajuda humanitària i restablir l'aigua i també l'electricitat a tots els hospitals. Macron també ha reiterat el seu desig d'un estat veí a Israel pels palestins, argumentant que la seguretat d'Israel no pot ser permanent sense reiniciar abans el procés polític amb els palestins. Netanyahu, d'altra banda, ha afirmat que Hamas és responsable de les víctimes civils a Palestina i ha agraït a França el seu suport.
I tornem cap a Catalunya perquè diverses entitats socials catalanes demanen l'aprovació immediata de la proposició de llei per erradicar el sensellarisme que actualment es troba en tràmit al Parlament de Catalunya.
Una reclamació que lidera la comunitat de Sant Egidi. En una entrevista i en aquest mateix programa, la portaveu de l'entitat, Meritxell Téllez, va exemplificar aquesta urgència amb una data.
Entre un 10 i un 15% de les persones que viuen en aquests centres residencials, acollits en entitats, són persones que treballen, però en canvi no poden tenir accés a un habitatge perquè avui dia és molt complex. Per això és tan important aquesta llei.
La nova llei servirà per reforçar els drets de què ja disposen les persones sense llar, però també n'introdueix de nous, com el dret a consigna, tenir una dutxa, una alimentació digna, a bugaderia, tenir el transport públic gratuït al municipi on es troben empadronats, o tenir també un comiat digne el dia que ja no hi siguin. Les entitats impulsores estimen que 18.000 persones dormen al ras a Catalunya, un 80% més que el 2016.
I a Barcelona, 65 persones que vivien al carrer han mort durant els últims 12 mesos, és a dir, una cada 6 dies. Aquesta tarda, Arrels i una vintena d'entitats més recordaran aquestes persones al Pla de la Catedral de Barcelona, un acte que culmina la feina de sensibilització que han fet diversos grups d'estudiants i voluntaris aquesta setmana i que ha consistit en penjar plaques per recordar aquestes persones en aquell punt del carrer on hi feien vida. En Pau Massip ha acompanyat un d'aquests grups i ens explica l'experiència dels adolescents en aquest reportatge.
El Pere va viure al carrer fins als 80 anys i va morir en una residència, amb la qual la Fundació Arrels amb ell ja va treballar. Hi ha una cosa que ens sobta aquí. Qui t'ha animat?
Jo.
Què et sobta, Paula, de l'Imat? Va morir molt jove. L'Imat va morir al carrer. No ho sabem per què va morir.
Era immigrant,
eh? No sabem més d'ell. Ara el que farem amb ell és recordar-lo. I aquí la gent que passi el vegi, doncs almenys recordar aquelles persones, no? Les farem visibles.
Aquest és l'objectiu d'aquesta acció, recordar les persones sense llar que han mort al carrer i que la societat prengui consciència, perquè entre els molts drets que es vulneren a les persones que viuen al carrer, un és el dret a ser recordats. Gairebé són invisibles, fins i tot quan moren.
Ens van explicar que podien estar molt de rato morts al carrer i ningú sabia res, perquè com ningú es fa càrrec d'aquestes persones, pues...
La gent passa normalment, no fan molt de cas, aquestes persones.
Veure gent així pel carrer, potser no penses, no, que està mort. Clar, penses que està dormint perquè tampoc té lloc per estar o descansar, i potser està mort.
Elles són alumnes de l'escola López Vicuña de Barcelona, una desena d'estudiants de primer de batxillerat que fan l'assignatura Problemàtiques Socials. Formen part d'un dels 8 grups d'estudiants que, juntament amb voluntaris de la Fundació Arrels, durant els últims 7 dies han instal·lat 450 plaques per recordar les persones que han mort al carrer. Una d'aquestes alumnes és la Carlota González, que explica una de les coses més impactants de recordar aquestes persones que han mort al carrer.
Tu vas pel carrer i no penses en la situació d'aquella persona, tampoc et pares a parlar amb ell. Hi ha gent molt, molt jove que realment ha mort al carrer, totalment al carrer, sols, i impacta molt que gent de 32 anys, 29, hagi mort al carrer amb aquesta edat. Aleshores, realment han d'estar en una situació molt dolenta per haver mort tan jove.
Des d'Arrels remarquen que les persones que viuen al carrer tenen una esperança de vida de 57 anys, 25 menys que la resta de la població. Activitats com la instal·lació de plaques per recordar les persones que han mort al carrer permeten que estudiants com la Carlota tinguin una nova perspectiva sobre les persones sense llar i canviïn la seva manera de relacionar-s'hi.
Que Arrels no ofereix diners, sinó que ofereix serveis de tota mena que necessiten, com dutxar-se, un lloc on estar... I és molt impactant que diguin que, com la gent demana pel carrer diners, que diguin que realment això no ajuda, que el que ajuda també és apoyar-los emocionalment i saber que no són invisibles, que estan allà.
Una reflexió que també comparteix una altra de les estudiants, la Judit Garcia.
A vegades sí que sabem que veiem gent pel carrer, però no pensem en el que han passat durant els anys que poden portar o com és la persona o tot el que hi ha darrere d'aquestes situacions.
Laura Muñoz, professora de l'assignatura Problemàtiques Socials a l'escola López Vicuña, detalla la importància d'actes com aquest.
Adriana, una alumna, deia, ostres, si s'ha aturat una persona que estava passejant pel carrer a llegir la placa, jo pensava que això no importa, pues sí que importa, no? I una miqueta és posar aquesta consciència de que entre tots fem visibles a molta gent, doncs podem canviar una miqueta la mirada del món.
I posar-hi un punt de vista més humà. Aquest vespre, a 6:45, davant de la Catedral de Barcelona, s'encendran 65 espelmes per a les 65 persones sense llar que l'últim any han perdut la vida als carrers de la capital catalana.
Gràcies, Pau, per aquest reportatge. 34 minuts que passen de les 8. En el marc de l'Assemblea General del Sínode, avui es publica un important document titulat Carta al Poble de Déu, Júlia.
El president de la Comissió per a la Informació, Paolo Ruffini, ha explicat que la lectura de l'esborrany va ser acollida amb aplaudiments pels pares i mares sinodals. Aquesta carta serà, de fet, el preludi del document de síntesi d'aquestes 3 setmanes de treball plenari. Aquest últim escrit es donarà a conèixer dissabte a la tarda. La carta, un missatge al poble de Déu, té la intenció d'arribar a tot el catolicisme, fins i tot a les persones que no han participat en el procés sinodal desenvolupat globalment aquests últims 2 anys. Ruffini ha destacat que es vol arribar al nombre més gran possible de persones i especialment aquelles que encara no han estat compromeses o implicades en el procés sinodal. A més, el responsable de comunicació ha revelat que la secretaria sinodal, amb el vistiplau del papa, va sotmetre la proposta a votació de l'Assemblea, que la va aprovar per una majoria de 335 vots a favor i només 11 en contra.
Per cert, que el bisbe de la diòcesi de Terrassa, Salvador Cristau, acompanyat per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, presentaran aquest matí al papa Francesc la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Durant una audiència prevista per d'aquí poc més de mitja hora, l'alcalde i el bisbe presentaran un memoràndum amb continguts relacionats amb el patrimoni artístic i arquitectònic de la Seu d'Ègara, la seva singularitat i també la seva història de més de 15 segles. La candidatura de la Seu d'Ègara va iniciar el seu camí el 2015 i el 19 va rebre l'aval del Ministeri de Cultura. El conjunt arquitectònic, que data del segle V, està configurat per la Catedral de Santa Maria, l'edifici funerari de Sant Miquel i la parròquia de Sant Pere.
I també avui, aquesta tarda, a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona es fa la missa per celebrar els 75 anys de la Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Una missa concelebrada pel bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, començarà a 8:15 i estarà oberta a tota la comunitat universitària. D'altra banda, el 15 de desembre es farà un gran concert en què s'interpretarà la cantata composta per Bernat Vivancos, especialment per a Blanquerna, sota la batuta d'Edmond Colomer amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. El concert es farà a la Sagrada Família.
I precisament coincidint amb el 75è aniversari de Blanquerna i el sistema universitari català, el president de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, ha passat pels micròfons de Ràdio Estel. Josep Maria Carbonell ha reivindicat el grau de Medicina com a servei al país i ha anunciat que la universitat ampliarà els seus estudis de salut.
Amb els altres centres de la IUI, tirar endavant un grau en Medicina. Començarem el curs 25-26. No ho puc assegurar, perquè també aquí hi ha el tema també del nou edifici que començarem a construir ben aviat a Travessera de Gràcia. No ho puc assegurar, però o 25-26 o 27-27. Però ens fa molta il·lusió aquest projecte.
Més notícies a aquesta hora. Gairebé 140.000 infants catalans d'entre 6 i 15 anys quedaran exclosos de les activitats extraescolars aquest curs. Així ho alerta una enquesta que ha fet l'Aliança Educació 360. A tot Catalunya ara mateix un 83% dels alumnes fan alguna activitat extraescolar. Això es tradueix que en una classe de 25 alumnes n'hi ha 4 que no poden fer aquest tipus d'extraescolar. Segons l'estudi, el nivell econòmic de les famílies, el lloc de naixement i els estudis de les mares són factors condicionants de la baixa o nul·la participació de nens i nenes en extraescolars.
I és que com més baix és el nivell socioeconòmic de les famílies, de menys intensitat, continuïtat i també varietat és la pràctica extraescolar dels infants i adolescents. L'enquesta detalla que mentre el 92% dels estudiants amb més recursos sí que hi prenen part, només ho fan el 66% dels més desfavorits. Per aquests, el preu esdevé clau en el 77% dels casos, ja que s'estima que calen 560 euros per fill per afrontar la despesa anual. L'Aliança Educació 360 ha criticat la poca oferta gratuïta i ha demanat també una política d'educació a temps complet amb més ajuts.
D'aquí pocs minuts en parlarem de tot plegat amb Laura Mencía, cap de projectes de l'Aliança Educació 360 en aquest programa. Uns whatsapps assenyalen l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, d'aturar la vacunació de la Covid a policies nacionals i guàrdies civils del 2021. Josep Maria Argimon i Carmen Cabezas han presentat uns missatges de mòbil i correus electrònics al jutjat per defensar la seva desvinculació amb el retard dels cossos de seguretat.
Segons uns missatges de WhatsApp aportats, com deies, al jutjat que investiga el cas, un membre del gabinet de Vergés va dir textualment a Cabezas, aleshores subdirectora general de Promoció de la Salut, el següent. Altre cop, la consellera em demana parar Guàrdia Civil i Policia Nacional. No podem argumentar-ho, ho hauríem de parar. Aquests són alguns dels missatges que incriminarien Vergés i que es van presentar al maig d'aquest any. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va arxivar la causa contra Vergés perquè no va apreciar indicis de delicte. Tot i això, sí que el TCJ va ordenar a la justícia ordinària identificar els responsables de la vacunació. Ara, després d'analitzar aquests missatges, la Fiscalia ha demanat a l'alt tribunal català reobrir el cas per la seva condició de forada. El 24 de març del 2021 s'havien vacunat a Catalunya un 77% dels agents de Mossos d'Esquadra, un 68% de policies municipals, però en canvi el nombre de guàrdies civils i policies nacionals immunitzats no superava el 4%.
I en plena cultural, Barcelona serà la ciutat convidada a la Fira Internacional Literària de Guadalajara. La capital catalana participarà a l'edició del 2025 d'aquí dos anys. L'Ajuntament ha explicat que nomenarà un comissari per aprofitar al màxim la participació a aquest esdeveniment que es fa a Mèxic.
La Fira Literària de Guadalajara és la més important del món del sector llengua castellana i el segon del món només per darrere de la Fira del Llibre de Frankfurt. L'any passat hi van participar més de 800.000 persones, amb molts professionals del sector del llibre i 750 autors. L'alcalde barceloní, Jaume Collboni, ha dit que s'ha d'aprofitar aquesta invitació per potenciar els autors catalans al mercat llatinoamericà.
Barcelona pot fer esclatar a Llatinoamèrica un boom barceloní i català literari per l'excel·lent generació d'escriptors i escriptores que avui, escrivint en català o en castellà, estan trencant fronteres. Tenemos que potenciar las traducciones al castellano de autores en catalán.
La directora de la fira, Marisa Schulz, ha reivindicat que és un autèntic espectacle cultural que en 9 dies permet donar a conèixer tota l'oferta literària, teatral, audiovisual i gastronòmica de Barcelona.
Sí que és un espectacle, sí. I un darrer punt cultural. Standstill tornarà als escenaris el 2024. El grup barceloní, autor d'àlbums com Adelante, Bonaparte o Viva la Guerra, actuarà a la desena edició del Vida 2024, l'any del seu retorn als escenaris.
El cantant Enric Montefusco publicava el passat divendres un missatge a les xarxes socials amb imatges d'una actuació del grup que acabava amb una frase: Standstill 2024. El missatge no anava més enllà i va generar, de fet, moltes expectatives. Unes expectatives que ara ja es tradueixen a l'anunci que ha fet aquest dimarts el Vida a través del seu programa Twitch. Standstill tocarà el festival.
Gràcies, Júlia. Plana esportiva.
La caravana.
El Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
Obrim plena esportiva. Com dèiem, el Barça juga avui contra el Shakhtar Donetsk a 3:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic de la Champions, un partit que estarà marcat un cop més per les baixes que arrossega el club.
Xavi no podrà comptar pel partit ni amb Lewandowski, Pedri, De Jong, Rafinha, Koundé, ni tampoc amb Sergi Roberto. Aquests últims estan descartats pel clàssic de dissabte. Gavi tampoc hi serà per sanció. Xavi ha dit en roda de premsa a l'enfrontament previ que les baixes no seran excusa.
No estamos para quejarnos, estamos para competir, para jugar mejor que la primera parte del otro día, que nos parezcamos mucho a lo que vimos en la segunda parte y mejorar y competir mañana para ganar los tres puntos. No va a ser ninguna excusa tener muchas bajas.
Els equips espanyols que ja han disputat aquesta tercera jornada de competició europea són el Madrid, el Sevilla i el Real Sociedad.
El Madrid, que s'imposava, això sí, patint a l'Sporting de Braga per 1-2 amb gols de Rodrigo i Jude Bellingham. Per cert, aquest darrer era substituït a la recta final del partit per molèsties, tot i que Carlo Ancelotti rebaixava l'alarma i confirma que el britànic no hauria de tenir problemes per disputar el clàssic de dissabte. Els blancs amb aquesta victòria són líders del grup C amb 9 punts. D'altra banda, el Sevilla queia a casa contra l'Arsenal per 1-2, complicant-se la vida en aquesta competició. Són tercers al grup B amb només 2 punts. I victòria de la Real Societat per la mínima contra el Benfica. L'únic gol del partit el feia Brais Méndez al 63. Els bascos són co-líders del grup D, empatats a punts amb l'Inter.
I avui, a més del Barça, juguen més equips.
PSG de Milà, Newcastle, Dortmund són els dos plats forts de la jornada, juntament amb la visita de l'Atlético de Madrid a Glasgow, jugant contra el Celtic a les 9 en un partit amb polèmica, perquè els madrilenys jugant una samarreta commemorativa del partit que hi van jugar allà l'any 1974 i que els va classificar per la final de la Copa d'Europa. Aquell maig es va anomenar posteriori la batalla de Glasgow per la duresa de l'enfrontament, encara cou al país que entén la samarreta com una provocació. De fet, ahir el diari escocès Record Sport titulava la seva edició impresa amb una foto del partit i el titular Patético Madrid. Ai.
Uau.
Arriba el semantisme, allà, a Glasgow. Molt bé.
A la premsa esportiva.
A la premsa esportiva. Ara. És una cosa... Va, és màgic, això és màgic.
Sí, sí, sí. Competició europea a banda, Fermín, jugador del Barça, ha renovat oficialment pel club fins al 2027.
Tot i que la renovació es va tancar el passat 29 d'agost, no ha estat fins ara que s'ha formalitzat la signatura amb el president de l'entitat, Joan Laporta, signa per 5 temporades fins al 2027 i tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros.
I la Lliga ha donat a conèixer els horaris de la 14a jornada de la competició, on al Barça li tocarà visitar el Rayo Vallecano en horari atípic.
El partit es disputarà el 25 de novembre a Vallecas i el maig començarà a una hora gens habitual pels pels blaugrana, serà a les 2 del migdia. Sí, déu-n'hi-do. El partit arribarà després de l'última aturada de seleccions d'aquest 2023.
Això ens posa les coses complicades. Hem de dinar abans o després? Però a la vegada no pot ser. No, home, no. És que no pots estar per tot.
Frankfurt, allà a l'estadi, ja està.
Un Frankfurt?
Sí, home, sí.
Ja. Bueno, com el festival.
Prou. Va, també hem conegut els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
Mensajero Espanyol, que es jugarà el dimarts 31 a les 8. Dimecres serà el torn del Girona contra l'Epe i el Badalona contra el Cádiz a les 12 del matí. L'Andorra juga a Astorga a les 4 i el Terrassa a les 6 amb l'Albacete, mateix horari que l'Europa Els i l'Orihuela Nàstic. A les 8, Manresa Oviedo, també aquell dimecres 1 de novembre. A 2:15, la gran festa del Rubí, que rep a Can Rosés a l'Atlètic Club de Bilbao. Els semifinalistes de Copa de l'any passat, entre ells el Barça, passen de ronda automàticament.
I no deixem encara el Barça perquè 8 jugadors blaugranes amb Marc Guiu al capdavant han estat convocats per la Federació Espanyola per disputar el Mundial Sub-17 d'Indonèsia.
La cita se celebra del 10 de novembre al 2 de desembre, fet que impedirà Xavi Hernández comptar amb ells durant gairebé un mes. A més de Guiu, en aquesta convocatòria també hi són altres jugadors que han fet entrenaments habitualment amb el primer equip.
I un darrer punt en futbol, un directiu del Barça ha atacat el jugador del Madrid, Vinícius Júnior, a través del seu compte d'X, l'antic Twitter.
Miquel Camps, portaveu adjunt de la directiva blaugrana, va fer una piulada ahir durant el partit entre el Braga i el Madrid, en el qual afirmava que Vinícius mereix un calbot per pallasso i es preguntava si eren necessàries les bicicletes que va fer el jugador en alguna jugada de la segona meitat. Camps, que va esborrar el tuit al cap d'una estona, deia en aquest mateix text que allò no era racisme, que aquell insult no constituïva racisme. Recordem que Vinícius es troba en un procés judicial contra diversos aficionats del València que li van dir mono el mes de maig. El jugador del Madrid va reaccionar ahir a la zona mixta de Braga qualificant el text de lamentable. Aquest dissabte el president del Real Madrid, Florentino Pérez, serà a l'Estadi Olímpic pel Clàssic de Lliga, evidenciant que les relacions institucionals entre els clubs segueixen fortes.
Heu vist les bicicletes aquestes?
Sí, correcte.
És que, escolta, què vols que et digui? No calia, perquè més, és que són lletges. És que no valen per res.
No porten,
no? Sí, no sé. No se pot dir res, no? Però... Bueno.
Ja, puta...
Mini Junior.
Qualitat.
Endavant.
Va, en bàsquet, que sé que t'agrada, Rafa.
Molt, futbol aeri.
Dura derrota de la penya contra el Venècia en quarta jornada a l'Eurocup per 79 a 64.
El partit començava igualat fins que els italians agafaven embranzida, acabant amb un marcador de 33 a 26 al descans. Ofensivament, els de Carles Durant estaven gairebé desapareguts. Només Dejon Thomas donava senyals de vida. En la segona part, ja en el darrer període, concretament, el Joventut aconseguia capgirar el marcador, posant-se 50-52 amb un parcial de 13-0 que acabava decidint el partit. La nit, a més de la derrota, va acabar amb la lesió de Brodzianski, que pateix un esguint de turmell. El Joventut segueix cinquè al grup A de l'Eurocup.
I avui és el torn de l'Uni Girona i del Cadí la Seu, que juguen la tercera jornada d'aquesta competició.
Les gironines s'enfronten amb el Pietanske. A les 6 de la tarda, les urgellenques ho fan amb l'Efeteria. A 6:15, l'Uni Girona es manté invicta a la competició amb doblet de victòries. Laura Antoja, la seva entrenadora, aborda el desplaçament més llarg de la temporada.
Són dies de pes a les cames, de descansos en diferents hotels, diferents llits, diferents horaris, però forma part de l'aventura europea.
Per la seva banda, el Cadí la Seu acumula a Europa una victòria contra el Breno i una derrota dura contra el Flames Cariolo.
En tenis, Jaume Munar perd en 3 sets en primera ronda del torneig Challenger de Brest a França contra Pedro Martínez.
5-7, 6-1 i 4-6 al Balear i al Valencià protagonitzaven un primer set molt ajustat que acabava enduent-se Martínez després d'una hora i 10 minuts. Munar, però, capgirava la truita a la segona mànega i s'enduia el set en menys de mitja hora per 6-1. Amb tot obert, el tercer set acabava caient de la banda de Pedro Martínez de nou després de trencar-li el servei dos cops a Munar. Aquest dijous Martínez s'enfrontarà al moldau Radu Albot en segona ronda.
I la selecció catalana de corfbol serà... retrobat amb la victòria del Mundial que es disputa a Taipei en imposar-se a Eslovàquia per 10 a 19.
Una victòria importantíssima pel Rafa, que no li permetrà lluitar, això sí, per les medalles, ja que ha acabat tercera del seu grup per darrere dels Països Baixos i la República Txeca i haurà de competir per les places entre el 9è i el 12è lloc. Catalunya era molt superior a l'equip eslovac, 16è al rànquing mundial. A més, anava sempre per davant en el marcador, ampliant el seu avantatge amb el pas dels minuts, 7 a 13 al descans, amb un màxim avantatge de 8 punts. Tot i que Eslovàquia mirava de reaccionar a la represa, l'equip català s'ha imposat amb solvència. Alomar liderava la selecció catalana amb 7 punts.
Som una potència en el esport top. La NBA és com, saps? El Messias està bé.
M'has dit NBA?
Sí, parlem.
Aquesta matinada ha començat l'NBA.
Ho ha fet amb la victòria dels Phoenix Suns sobre un dels candidats de l'anell, els Golden State Warriors, per 104-108, una sèrie de triples finals de Phoenix. Va donar el triomf als locals en un dia en què les estrelles de tots dos equips no van brillar. Per la seva banda, els vigents campions, els Denver Nuggets, han començat el camí amb victòria contra Los Angeles Lakers, 119-107. Denver ha estat superior al seu rival i presenta credencials amb un Jokic que va tornar a ser el far ofensiu de l'equip amb 29 punts.
Això és el que em demano jo, que de 2x3.
Jo tinc un dubte. Els Denver Nuggets són amb formatge o sense formatge? Perquè n'hi ha de dos tipus. Al dia, un supermercat que no està en llum de cap bravo,
evidentment.
Sí. N'hi ha uns nuggets amb formatge, i jo dic, bueno, saps, a lo millor a la NBA... A ells agrada molt el formatge, als Estats Units.
Sí, eh?
Quan més greix, tot millor, allà. Saps?
El punt de posar-li nuggets a un equip de bàsquet.
Bueno, és que en fi...
El punt de qualitat esportiva.
El següent serà...
Va, que anem tard.
Alitas de pollastre.
10 minuts i les 9. Gràcies, Pol. Fins ara.
Tu.
Anem a la cara bé, va.
A la caravana busquem la cara bé de l'actualitat.
Dèiem 10 minuts i les 9 del matí. Per on comencem avui la cara bé, Núria?
Doncs avui comencem parlant de Netflix.
Aquest patapam característic, eh?
Sí. Abans d'anar al tema, vosaltres sou usuaris de Netflix?
Ui,
sí, home. Sí.
Sí?
I de tutti quanti?
Sota amenaça.
Què vol dir de tutti quanti?
De totes.
De tots, igual.
De totes, eh?
Jo ara he seleccionat. Ara m'he passat a Sky Showtime i he tret HBO Max.
I Filmin, com ho tenim?
No, Filmin... Jo no tinc aquest nivell, Trias. No, és que ho he provat, però no ho gaudeixo perquè és massa intel·lectual.
Em sabríeu dir, i si em voleu dir, quan pagueu per utilitzar Netflix?
Ui.
Sí, jo sí. 12. Sí,
12 euros. Bueno, 12,99.
12,99, sí.
Algú més de 5 euros, perquè jo tinc allò dels comptes familiars que has de pagar... un extra, si vols veure-ho des de fora de la casa.
Ah, sí, aquesta història.
Tu tens el pla bàsic.
No.
Sí,
no,
aquest preu és el pla bàsic.
Tu tens anuncis?
No.
No, doncs no.
Perquè fa temps que tens Netflix, tu, Joan?
Sí.
Val. Vosaltres teniu, heu dit?
Sí, jo igual, 12,99.
Jo el
religiós.
Però jo pago el de tots.
Carai.
El meu també el pagues? Perquè a mi no m'ha...
No, el de la meva família.
No, veus, és el cas que deia la Júlia. La Júlia és al revés que jo. Ella paga el de tots i llavors cadascú deu pagar els 5 euros pertinents. A mi em passa la inversa.
No, ja no li paguem res. Per la cara que fa, no li arriba res.
No, bueno, jo mentre ho miri jo... Jo sempre els dic, jo mentre ho miri jo... M'és igual si vosaltres no ho podeu veure. Jo mentre ho miri jo, que sóc la que pago. Ara, però si no tinc cap queixa als meus familiars, sinó que truquin.
93,
línies obertes.
No, però Núria, explica perquè m'interessa això.
Va,
com que no sé... M'agrada, Júlia, gràcies. Com que no sé si els nostres oients són usuaris habituals o no de Netflix, deixeu-me que els hi recordi que fa temps que aquesta plataforma està fent modificacions a les seves opcions de subscripció per mantenir el pols, podríem dir, amb la resta de serveis de reproducció en línia. De fet, sense anar més enllà, el més sonat va ser el canvi que van posar en marxa el passat febrer, que impedia compartir un compte amb gent que no visqués en una mateixa llar. Mm. Ho recordeu,
sí,
això?
Sí.
A mi
sí.
Em va passar i a partir d'aquí vaig haver de pagar, perquè no pagava.
Veus?
La pagaves perquè pagava un altre, clar.
Mira-la. Sí.
Sempre hi ha algú que paga.
Sí, sí.
Sempre hi ha algú que paga.
Llavors, atenció, perquè arriben nous canvis, val? I és que ara, després de la pujada de preus a països com França, Regne Unit o els Estats Units, Netflix eliminarà l'opció de contractar el pla bàsic a Espanya per nous subscriptors.
Ah.
Val? Pla bàsic.
Bueno.
Això significa que totes aquelles persones que vulguin contractar els serveis de Netflix a partir d'avui ja no tindran l'opció de contractar un pla bàsic que permetia pagar 7,99 euros, és a dir, gairebé 8 euros al mes, per veure contingut sense publicitat Això sí, amb una única reproducció simultània. Val? Això sí, hem de dir que els usuaris de Netflix que ja tinguin contractat aquest pla de fa temps, el pla bàsic, que no es preocupin perquè el podran seguir utilitzant.
Ah.
Aquesta mesura, repeteixo, insisteixo, només s'aplicarà als nous usuaris. És a dir, és com si algun dels nostres oients està pensant en contractar Netflix,
sí.
Doncs aquest pla ja no està disponible.
Mira.
Ja no està disponible. Llavors, tot bé?
Tens,
és que clar, és que costa de digerir aquesta notícia.
No, és normal. No,
sí.
Tens el de la publicitat i si no hi ha el que tenim.
Mira, no, us ho explico, perquè les tarifes disponibles a dia d'avui per utilitzar Netflix són les següents. Hi ha tres opcions, val? L'opció número 1, que és un pla amb anuncis que costa 5,49 euros, que inclou 4 minuts de publicitat.
Cada hora.
Sí, per hora. Sí. I permet veure sèries i pel·lícules a dos dispositius a la vegada. D'acord? Aquest és el pla més econòmic, perquè si no, 49 al mes... Uh-huh.
Això no és diners, això són clar, dos cafès. Clar, són dos cafès.
Bé. Llavors, opció número 2, un pla estàndard de 12,99 euros, per tant, gairebé 13, que és el que tinc jo, sense anuncis i que permet descàrregues i dues reproduccions simultànies. Uh-huh. No està malament.
Sí.
Val? Perquè les descàrregues són necessàries.
Sí,
imagina't que vols mirar un capítol a l'avió.
Ara.
Clar.
Imagina't que vols...
Imagina que vols... En un vol.
4 sobre 10.
Fatal, sí.
Res, no gaire. Llavors, opció número 3, un pla premium pels més rics de 17,99 euros, que permet descarregar i veure contingut en alta definició a 4 dispositius a la vegada.
Fixa't. Pagant tant, jo.
17,99.
18 euracos,
euracos
per veure Bob Esponja, saps?
El de Capuquini.
Però què és això, 17 euros?
L'opció número 2, la de 13 euros, va molt bé.
És la millor.
Per aquesta.
I a més et dic una cosa, si estàs tu que com a cap i estàs reproduint, la resta es foten i no podes...
Jo controlo el cotarro.
Exacte.
Com a dalt, com a l'acció.
Ja no tant, però, ja no tant. Que és el que us deia, si tu pagues aquells 5 euros i pico perquè ho veus des de fora de la casa, tens un usuari a part.
Sí, és que després pots fer-te els usuaris.
Per tant, ja no implica si el que està... Si la compta mare, diguem-ne, està mirant en aquell
moment. Ai, m'agrada aquest concepte.
A mi també.
Compta mare, eh?
Jo sóc la compta mare. Júlia, tu ets la compta mare.
Hi ha una compta mare i després...
Oi,
com
sou.
Per tant, nois, si tenim algun oient que s'està plantejant contractar els serveis de Netflix, ja ho sap, li he deixat en safata perquè es culli.
Sí, senyora.
Però, vamos, que el que està clar és que a partir d'ara la publicitat també estarà present en totes les opcions d'aquesta plataforma.
En totes?
Però no m'escoltes.
Clar, és que, Rafa...
No, jo pensava que només estava en la de...
T'ho explica't bé, eh?
No, segur que estaria ella despistat.
És a dir, fins ara hi havia aquest pla bàsic, val?
Sí.
Que tu podies veure continguts de Netflix sense publicitat.
Sí.
A partir d'avui, tu no tens l'opció d'aquest pla. Per tant, no tens l'opció de tenir un pla sense publicitat.
Home, però els de 12,99 sí que són sense publicitat. 12,99 i el car.
Sí, perdó.
És
volia dir barat,
barat. Per tant, el meu apunt no era tan estrany.
No. El retiro momentàniament,
Ah, momentàniament.
Sí, momentàniament.
Després pot tornar.
No, té raó, Rafa Sanahuja, també és cert.
Ara,
el que volia dir jo, deixa'm explicar-me, és que si no vols pagar més de 6 euros,
val.
Doncs hauràs de menjar-te anuncis.
Ara has parlat.
I també et dic una cosa, jo crec que en un any vista totes les opcions inclouran anuncis.
Que sigui. I canviaran 40 vegades d'aquí, llavors, si van canviant.
Llavors, no sé què us sembla, això que us he explicat, amb lo bonic que era poder robar Netflix, I ara ja no...
No tinc opinió.
No tens opinió.
Jo, com estic en el 12,99 aquest que dura sempre, doncs aquí estic. No, perquè és de sempre aquest dura sempre.
És així. Segueixo,
Més cosetes, va. Val.
Canviem radicalment de tema i ara anem cap a Roses, perquè ha sigut en aquest preciós municipi de Catalunya on els Mossos d'Esquadra han detingut a un lladre multireincident per entrar a robar, atenció, en 9 cotxes diferents en només una setmana.
Danger.
Caram, més,
Roses.
Més cotxes que dies, eh?
Anava a dir, 7 dies que té una setmana, entres a robar 9 cotxes. Com pot ser això?
Perquè el cap de setmana ho haurà fet doble, que tenia més temps.
Podria ser.
Això.
Mireu, us explico. Concretament, va ser el dimarts passat, dia 17, quan una patrulla dels Mossos va arrestar aquest home, de 39 anys, després que un veí d'Empúria Brava els avisés que l'havia vist remenant un cotxe. Val?
Sí.
Rebut l'avís, els policies van desplaçar-se fins al lloc que els havia indicat el veí i, efectivament, es van trobar el lladre encara dins d'un cotxe. És a dir, el van pillar infraganti, que es diria.
Infragante delicto.
Sí, llavors és per tot plegat que els Mossos van detenir-lo i, atenció, perquè durant l'escorcoll van trobar-li objectes objectes que havia sostret en tres robatoris i furts diferents que va cometre entre el dia 13 i 16 d'octubre. Per tant, no es tractava d'un cas aïllat. El teu havia robat més d'una vegada. Tot i això, sembla ser que robar, opinió pròpia, en aquest país surt bastant gratis, perquè després de declarar, i com sol passar en aquests casos, doncs el jutjat de guàrdia de Figueres el va deixar en llibertat de seguida.
Fixa't.
És a dir, li van donar un toc d'atenció, el van detenir i de seguida ja tornava a estar al carrer.
Figueres...
Sí, no entrem a parlar de Figueres. Bé, em volia brava tres quarts del mateix, eh? Llavors, quan semblava que tot s'havia acabat, gir dramàtic dels fets, perquè al cap de pocs dies els Mossos van haver de detenir-lo de nou. En aquest cas va ser el divendres passat, dia 20, al matí, quan se'l van trobar robant de nou cotxes a Empúria Brava, és a dir, al mateix lloc, eh? Una detenció, per cert, que va tornar a ser fugaç, perquè va tornar a quedar en llibertat, això sí, amb una ordre de no acostar-se a la localitat on robava. Com una ordre d'allunyament, no? I el més curiós de tot plegat és que l'home, el hooligan d'Empúria Brava, va decidir tornar a acostar-se a la zona per intentar robar més cotxes.
Sí, que pesadet.
Molt.
No sé.
Jo estava escrivint la notícia i deia, ja prou.
Prou.
Ja para.
Canvia de lloc, almenys, tu.
Clar. No, és que el més fort és que es va saltar aquesta ordre. Ai. És a dir, va tornar a intentar robar els cotxes de la mateixa zona on li havien prohibit anar.
No va escarmentar.
Llavors, va ser aleshores quan els policies van localitzar-lo i el van detenir de nou per tots aquests delictes i també pel trencament de condemna. I clar, com és evident, el passar a mans de la justícia sí que va entrar a presó. Després de tres vegades, ja era hora. Llavors, per acabar, dir-vos que en total aquest home va ser detingut, ho dèiem ara, tres vegades pels Mossos d'Esquadra, fins que el jutjat de guàrdia de Figueres va decidir engarjolar-lo, m'encanta aquesta paraula. I sembla ser que allà segueix, de moment. Jo espero que no surtin un temps, perquè ara estic molt indignada.
Com?
És a dir, a mi no m'avisen tres vegades quan no tinc el tiquet a la zona blanca.